Catalunya migdia. Girona. Fèlix Martín.
Temps ara per a les notícies pròximes, que avui començarem amb un enregistrament que hem fet aquest migdia al poble de Gombrèn, al Ripollès. És el repic de les campanes de l'Àngelus a les 12 en punt a l'església del poble. Un repic que torna a sonar des del mes d'abril de l'any passat després d'anys de no fer-ho i a un volum considerable, perquè hem posat el mecanisme nou del campanar. Uns canvis que han provocat algunes queixes i per això els veïns poden votar des d'avui en una enquesta popular si ha de continuar sonant o bé a quin volum. A Gombrèn hi ha la Clara Jordan. Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Fèlix. Alguns veïns acostaven aquest matí l'Ajuntament per dipositar el seu vot. De fet, es fan tres preguntes als veïns. Si volen o no repic de l'Àngelus, si volen que segueixin sonant campanes a la nit i si sonen, a quin volum han de tocar. Aquestes són algunes de les opinions que hem copsat pels carrers de Gombrèn.
Hi ha gent per tot, hi ha gent que potser sí que els molesta, però entenc que els veïns del poble penso que és vida, sentir l'horari, les hores.
Jo treballava a la terra i estaves per aquests mons de Déu i sabies que era migdia perquè tocaven el toc del migdia. Les campanes sempre fan vida en un poble.
Toc de la campana, si em molesta que és massa fort, se pot abaixar i res més, que més volen. Temps sempre ha tocat tota la vida les campanes.
Tenen dret a vot 160 dels 198 veïns empadronats al municipi, que són els majors de 16 anys i tenen temps de participar-hi fins al 6 de març. L'alcalde ja s'ha compromès a respectar el que es decideixi.
Més coses, indignació entre els alcaldes de la Selva i el Maresme per la lentitud de les administracions en la gestió dels efectes del Glòria. Alerten que les infraestructures i les platges malmeses no estaran a punt per la temporada d'estiu. Avui s'han reunit a Blanes davant del pont de la Tordera, afectat pel temporal, la principal via de comunicació entre Blanes i Malgrat, que es manté tallada. Una trobada que ha seguit Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
Bona tarda. Tots els alcaldes denuncien falta d'agilitat en fer arribar els ajuts que es van prometre. A la Selva, Àngel Canosa, de Blanes, en Jaume Dolçat, de Lloret, i l'Imma Colom, de Tossa, posen l'accent en el transport i el litoral.
Ens hem trobat que les administracions no estan resolent problemes, no ens estan donant la resposta amb l'agilitat que el territori mereix. Tenim problemes greus d'infraestructures.
És inacceptable no tenir una connexió viària amb Barcelona fins a finals d'any. Per tant, ens mengem tota una temporada turística amb el greuge que crea això a tots els ciutadans i també als turistes. No és de rebut doncs, tenir un pont com el que tenim aquí darrere o aquesta connexió entre Blanes i Malgrat de Mar no connectada.
Prous paraules i volem fets, perquè això no pot ser. Tenim la temporada d'estiu aquí, vivim del turisme i, si no, anirem molt malament tot l'any.
Des de Tordera, Palafolls i Malgrat de Mar, es subratlla que es necessiten inversions en l'agricultura i en la llera del Tordera. Aquesta trobada d'alcaldes i tinents d'alcalde s'ha fet davant les obres del pont de la Tordera entre Blanes i Malgrat. Precisament, ahir el govern va aprovar la reconstrucció de la infraestructura, que tindrà un cost de 5,3 milions d'euros i que s'executarà durant 10 mesos.
L'entitat ecologista Salvem les Valls ha recollit unes 600 al·legacions contra el projecte de la futura variant de les Preses, que ha de millorar la interconnexió per carretera entre Vic i Olot a través de Bracons. L'entitat ha fet una bicicletada simbòlica aquest matí des de la Garrotxa fins a Girona per portar aquestes firmes a la seu de la Generalitat. Maria Rovira.
Sí, quatre membres de la plataforma han fet en bicicleta els 40 quilòmetres des de Sant Esteve d'en Bas fins a Girona. El portaveu de Salvem les Valls, Sergi Batlle, assegura que els ha sorprès la resposta del territori amb les firmes que han recollit en menys de dues setmanes.
Una entitat que està 10 anys adormida, diguem-ne, i a la que ha sorgit una nova amenaça al territori, ens hem tornat a despertar i hem rebut 576 al·legacions en només 12 dies. Se'ns ha anat de les mans, no hi comptàvem, pensàvem que seria un tema primer local de quatre veïns que ens enviarien les seves al·legacions i ha sigut brutal. Encara aquest matí n'hem anat rebent que no hem pogut adjuntar-les al que presentem ara avui aquí a la Generalitat.
Segons els projectes que hi ha en estudi, la nova variant passarà entre les Preses i el riu Fluvià i afectarà de ple un altre municipi, la Vall d'en Bas.
El Centre de Creació Musical La Marfà de Girona vol convertir-se en un centre de referència a tot Catalunya i, a més de fer cursos de formació o de divulgació de grups joves, ara fa un salt endavant i avui han presentat nous objectius. Nous objectius i nova imatge. Engeguen un projecte de coproduccions i tindrà una orquestra resident fins al 2022 perquè faci un projecte de creació. També s'estableixen beques per a músics residents d'aquí o de fora, segons ha explicat el seu director, David Ibáñez.
Un programa de residències internacionals de creació musical. Són beques destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen en diferents regions o països. El programa d'orquestra resident consisteix en la selecció d'una formació orquestral de música moderna professional que rebrà suport econòmic per realitzar un projecte de creació i residència a la Marfà.
La Marfà es va crear el 2011 com a projecte de l'Ajuntament de Girona amb el suport d'altres entitats i fins ara s'ha centrat en la formació, la creació i la divulgació musical. Té 8 espais d'assaig, també un estudi d'enregistrament i, entre d'altres, acull l'Escola de Música Avançada EUMES amb 155 alumnes.
Catalunya Migdia Esports.
Girona.
Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda. De l'última jornada de la fase de grups de l'Euroliga Femenina de Bàsquet, a les 8 d'aquest vespre, tenim el partit Lattes Montpellier, Spar City Leaf, Girona. Abans, a partir de les 5 de la tarda, es disputa Dinamo de Kursk, Arcadínia. En principi, ens hem d'interessar pels dos partits perquè l'equip d'Uni Girona, per aconseguir assegurar-se la sisena plaça del grup B amb el premi de la classificació per als quarts de final d'Eurocup, necessita guanyar també que perdi el Dinamo de Kursk. Així ho preveia, almenys abans de marxar ahir, l'entrenador de l'Spar City Leaf, Girona, Eric Suris.
Si bé sabem que és una situació a nivell classificatori complicada perquè hem d'esperar una derrota d'un tercer equip, hi ha un petit percentatge de classificació que existeix. Per tant, encara que fos un 1%, nosaltres el buscarem i el treballarem, com no pot ser d'altra manera, amb una victòria a Montpellier.
Avui, però, des del mateix Uni Girona, també preveuen la possibilitat de sortir beneficiats d'una possible negativa del Sopron hongarès. L'actual sisè classificat del grup anà a disputar demà l'Ubriana a Eslovènia, el partit que li correspon jugar a la pista del Família Esquio Italià. Aquest partit s'ha canviat d'ubicació pel coronavirus. Si per aquest motiu el Sopron no rebés cap punt del seu partit, Spar City Leaf Girona en podria fer prou amb una victòria, la pròpia, en el seu partit per assegurar-se la classificació per l'Eurocup. Des de l'Uni Girona també preveuen un pronunciament de la Federació Internacional de Bàsquet, però avui, abans de les 5 de la tarda, també consideren la possibilitat que, si la FIBA ho exigeix, el Sopron aniria a jugar el seu partit de demà. En qualsevol cas, Spar City Leaf Girona d'Eric Suris està obligat a guanyar el seu partit d'avui a la pista del Lattes Montpellier.
Sabem que Montpellier és segurament l'equip més físic del grup. Ja venim d'Esquio, que potser és el segon més físic, no? Realment són equips molt físics. Montpellier ja vam veure aquí un partit a 50, és un partit molt dur, un partit típic FIBA, i a més ja coneixem aquella pista, no? També una de les pitjors de seguda d'Europa, tant per les condicions com pel mateix públic, no? Que està molt a sobre i que realment hi ha molt soroll a favor del seu equip i molta pressió pel visitant i pels àrbitres, no? I això es nota molt en competició europea.
En un acte que s'ha fet aquest migdia a l'hotel Carlemany de Girona, els organitzadors de la Cioter Europa han explicat les proves esportives que tenen previstes per la quarta edició, la del cap de setmana dels dies 29, 30 i 31 de maig. De les proves n'ha parlat el director del Cioter, Albert Balcells.
Comença ja el divendres, les proves potser més espectaculars i més ràpides amb el món de la velocitat, com són els Eliminators i el Short Track. Que tindríem ja el dissabte, que seria on tindríem ja les proves format Scott Marathon, les proves de llarga distància. També tindríem aquest any que incorporem una prova de gravel de gran fons. A la tarda ja hi tenim les curses internacionals, la prova que fem també exclusiva per fèmines de cara al diumenge. Tindríem la ciclo brava, tindríem també les proves d'alta competició de BTT, i també tindríem les proves vinculades a Gravel, en aquest cas la Girona Gravel Ride i la Canyon e-Bike Marathon.
Del Festival de la Bicicleta, 10 modalitats diferents. Un dels plats forts del Cioter, la cursa de la Copa Catalana Internacional de BTT, prevista pel diumenge 31 de maig. Detalls del mateix Albert Balcells.
Les proves de BTT, la que més destaca és la Supercup Massi, bàsicament perquè té una puntuació dins el rànquing mundial important. És una prova d'àmbit categoria 1. El nombre de participants que té d'altíssim nivell, l'any passat va guanyar en Sam Gates o en Víctor Koretsky, o corredores com la Pauline Ferran, són corredors de primeríssim nivell que veurem probablement als Jocs Olímpics i que participen o participaran en aquesta prova.
I en tenis, el jugador de Maçanet de la Selva, Pol Toledo, ha superat la primera ronda d'un ITF de 25.000 dòlars en premis d'Antalya, Turquia, amb victòria sobre el jugador rus Dimitri Boranin en 3 sets, 6-4, 6-7, 6-3.